nit, Vilafranca! Com esteu? Us saluda l'Ariadna Massana, dissenyadora i fundadora dels ADA, per arrencar un dia més a Canviant Patrons, el programa on parlem de moda, emprenedoria, sostenibilitat i molt més. Avui a Canviant Patrons parlem d'alimentació, però no només del que mengem, sinó de com ens relacionem amb el menjar, amb el cos i amb nosaltres mateixes. Per fer-ho ens acompanya la Sara Sánchez, dietista nutricionista clínica especialitzada en endocrinologia i patologia digestiva. Una conversa per desmuntar mites, entendre millor el nostre cos i parlar de salut sense obsessionar-nos. Som-hi! Bona nit, Sara, com estàs?
Bona nit, molt bé, moltíssimes gràcies, és tot un plaer estar
aquí. No, gràcies a tu per venir, això és un superhonor. Abans d'entrar una miqueta en matèria, no? A mi sempre m'agrada entrar en context. Què et va portar a dedicar-te a la nutrició?
Ostres, doncs realment podem remuntar ja temps enrere. Sempre he viscut a casa aquesta, aquesta curiositat, no? per poder investigar una miqueta d'on venim, per què som així, perquè realment tot el que podem aportar a nivell alimentari ens pot arribar a permetre construir una miqueta més aquesta salut, no? I des de petit he tingut la sort d'estar ben a prop de la natura, poder veure una miqueta gràcies als avis com es planten, com creixen els arbres, com podem collir els fruits. I tot això doncs m'ha portat a investigar una miqueta més a través de l'alimentació i la nostra salut.
Quina passada, o sigui, es pot dir que sempre vas tenir clar aquest camí, no?
Sí, la veritat és que sí.
Que guai, sí, la veritat és que això dels que tenim avis a mort és un regal que jo crec que n'ets conscient de la vida adulta, no?
I tant,
sí.
I tant.
Llavors, també m'agradaria preguntar-te, què és el que més et fascina del cos humà i de l'alimentació?
Uau, jo diria realment la perfecció, no, del nostre cos, com tot funciona tan, tan bé, i realment entendre els diferents mecanismes que ens porta la salut per després veure, quan realment no tenim un estat de salut sinó un estat de patologia, quins mecanismes podem tenir en ment o per on podem actuar per millorar aquest estat i apropar-nos una miqueta més a l'estat de salut.
Totalment. O sigui que és cert això que diuen, eh? Que el cos ens parla i que ens hem d'escoltar més.
I tant.
Sí? Ja m'explica'm una miqueta d'això. És una cosa que he escoltat molt sempre.
Sí, la veritat és que moltes vegades donem per fet o normalitzem certs símptomes, no? Inclús molt banals, com acabar de menjar i sentir doncs la panxa ben inflada o gasos o dolors de cap o inclús picos en el cos i ho normalitzem, no? Creiem que això és normal i que no és motiu de consulta mèdica o a nivell de nutrició. I quan te n'adones que realment doncs normalitzem tots aquests símptomes que podrien millorar i amb això doncs millorar la nostra qualitat de vida, doncs realment aquí podem marcar un gran canvi.
És una passada això. De fet, ens has d'explicar, perquè imagino que dins de com a qualsevol branca, dins de la branca de la nutrició hi ha com moltes subvessants, no? Mm-hmm. A mi m'has fet dir una paraulota que m'ha costat un tou, que és endocrinologia. Explica'ns una miqueta què és el que fas tu, no? En el dia a dia, aquestes especialitzacions.
Exacte, sí. Realment és entendre que el cos està ple de mecanismes, ple d'hormones i que interaccionen entre elles. Uh-huh. I això és el que realment em fascina, no? I tinc la gran sort de dir que em dedico a allò que realment m'apassiona i és entendre tots aquests mecanismes per veure això, quan el cos funciona bé i quan no funciona bé i quines interaccions hi ha per aquí i buscar possibles causes, no?, per poder això a través de l'alimentació apropar-nos una miqueta més al benestar.
Hòstia, quina passada. Sí, perquè és cert això, no?, que es parla molt d'aquesta relació cos amb l'alimentació, però jo crec que a vegades ens oblidem que el cos no és només el físic. Això és una cosa que també jo crec que és interessant que en parlem, que el cos també té un conjunt d'hormones i de sistemes que també tenen com aquest, no?, aquesta relació directa amb l'alimentació.
Totalment, totalment. I és un tema molt, molt, molt important i que inclús cal visibilitzar-lo perquè és fonamental entendre que la salut no només és, com deies tu, Ariadna, la part física, sinó el conjunt de la part física més la mental. I sense aquest duo, si no funciona del tot bé, doncs aquí és quan comencem a notar cosetes que ens fallen.
Totalment. Quan vas començar a estudiar, no sé quants anys fa, si puc preguntar-ho.
Sí, doncs ja fa potser uns... Mira, ara t'ho diré de memòria, però uns 7, 8...
Déu-n'hi-do.
Sí.
Has vist un canvi? Creus que la nutrició era diferent de com la veus avui en dia?
Molt. Si
Oi?
t'he de dir la veritat, és que molt. Sí, perquè just a nivell doncs, d'estudis, no? Ho veus tot bueno, relativament fàcil o més aviat simple, no? No acabes d'entendre que després de la realitat et pots trobar múltiples combinacions de diferents condicions a nivell de patologies. Potser estudiem més quan el cos humà funciona bé i potser menys quan no funciona tan bé. I hi ha un salt abismal, no? Potser passar a nivell d'això de l'educació més teòrica, que per aquí hi hem de passar, però després quan fas el salt al món laboral és un canvi abismal, que espanta, al principi espanta molt, però gràcies a la formació constant i també doncs, a la pràctica clínica aprenc molt també dels meus pacients. Això és una relació recíproca, com sempre dic.
Que bonic. És guai que ho visquis així, no? Com un aprenentatge constant. Et volia preguntar, quines són les principals patologies, no? Les que més es repeteixen pel que fa a l'alimentació o com ens relacionem amb ella?
Penso que recentment el tema de les patologies digestives bueno, s'ha anat investigant més per aquí i també suposo que gràcies a l'educació general i nutricional també ens n'hem anat adonant que molts símptomes que potser es normalitzen no acaben de ser normals. I també es pot explicar degut al canvi dels patrons alimentaris, no? Al final, gràcies també i per desgràcia a la industrialització, hem passat a alimentar-nos de forma completament diferent. I no només això, sinó el nostre estil de vida, no? Tant a nivell d'exposició de tòxics, ambients, aires molt més contaminats, un estil de vida molt més estressant i potser una mica més sedentari, no? I tot això ha fet un còctel perfecte com per començar això a desestructurar potser més la nostra microbiota intestinal i d'aquí que potser sigui l'origen de moltes patologies que fa temps no hauríem tingut.
Hòstia, que fort. De fet, diuen que com era que l'intestí és el segon cervell, o com era
Exacte.
Això? Oi?
I tant.
En plan, que les nostres emocions i tot repercuteixen directament o inclús són causades en certa part per com nosaltres tenim la macrobiòtica. La macrobiota, ho he dit bé?
Microbiota, sí, microbiota. Exacte.
Jo no explicar més això. Què és exactament la microbiota?
Doncs la microbiota intestinal, en aquest cas, seria tot el grup de bacteris, per així dir-ho, microorganismes, que serien bacteris i altres microorganismes, que estan presents en el nostre sistema digestiu i que han d'estar en una diversitat adequada i en una quantitat adequada perquè realment estiguem en l'estat de salut, no? I justament el que comentaves, Ariadna, d'aquest eix intestí-cervell que tan important és i que cada vegada se li dona això més rellevància a l'hora d'abordar casos de malalties mentals, per exemple.
Quina passada! Per exemple, quins aliments anirien bé doncs, això per protegir-nos a nivell mental? Que a mi això sempre m'ha interessat moltíssim.
Aliments en si seria difícil. Jo aquí potser parlaria més d'una alimentació saludable en general, amb presència de suficient quantitat de verdures, de fruites, sobretot que sigui una alimentació variada, on en el nostre plat puguem veure la presència de diferents colors, no? Això ens assegurarà una miqueta més aquest aport de vitamines, de minerals, de fibra. I després que també sigui doncs, suficient. Cada persona tenim els nostres requeriments nutricionals i cal adequar no, aquesta dieta en funció de cada individu. I després, doncs, sobretot, que tingui un perfil potser més antiinflamatori, si és necessari, segons el context, si hi ha darrere alguna patologia que ja ens incentiva una miqueta més aquesta inflamació, doncs potser aprofitar a posar fruits secs que tenen components molt interessants, el peix blau que conté també omega 3, que és un potent antiinflamatori. En definitiva, no podríem dir un aliment en concret o un tipus de dieta o alimentació específic per tothom, sinó que cadascú tindrà el seu, però més o menys podríem dir aquestes quatre cosetes.
Mira, m'has obert aquí la veda amb el de no menjar suficient, perquè jo crec que hi ha com molts mites, no?, en la teva indústria, i jo crec que un mite horrorós, és que es relaciona molt, sobretot en les dones, que com més prima estàs, més salut tens. Això m'imagino que ho deus haver vist, no? Ara, per exemple, a xarxes tu deus estar horroritzada, que està tornant com aquesta bellesa tan excessivament prima, no? Amb un índex de massa corporal molt per sota del que seria l'òptim. Llavors, com podem les dones gestionar aquest excés d'estímul i d'informació que rebem de heu d'estar primes per estar sanes, no? Aquesta és la mitiquíssima. Ui, no, aquesta persona és impossible que estigui sana perquè està gorda. Aquesta també és l'etiqueta màxima. Com podem gestionar tot això? Inclús tu, no? Com a professional, com gestiones tota aquesta desinformació?
Sí, és complicat perquè vivim en el món on vivim i estem, doncs, a per tot amb estímuls, no?, d'aquest tipus, amb aquests cànons de bellesa, que és ben difícil de trencar-los. Aquí caldria canviar una miqueta el sistema de creences, començar potser pel mateix individu, perquè realment canviar potser el sistema de creences a nivell de societat això és una mica més complicat, però sobretot a nivell individual qüestionar-nos realment les nostres creences i identificar per què, no?, són d'aquesta manera o no. Inclús el que potser jo em trobo més ara a nivell de consulta clínica és just el contrari, no? Persones que tendeixen a estar molt més primetes, pobres, però realment és perquè no estan bé.
Ostres, que fort.
Llavors, és justament també aquesta reflexió, no? De, no perquè tu visualment vegis una persona més definida, més primeta, indicarà que estigui bé a nivell de salut. No té per què anar lligat i sobretot en l'àmbit on jo em moc és justament el contrari.
Que fort. Quin és el mite nutricional que més ràbia et fa? A part d'aquest, no?, que hi ha obert la veda, n'hi ha algun altre que diguis, ostres, és que això em sembla horrorós de que passi?
Ostres, és que n'hi ha tants.
Per on
jo
comencem?
Bueno, potser ara em venen dos al cap.
Vinga.
Que últimament els escolto bastant. Per exemple, el de sense gluten és més saludable, no?
Hòstia, sí, això és... Sí, és veritat, això està molt bé ara.
Sí, ara sembla això, doncs, una moda. Realment, tornem a mateix, no? Productes sense gluten seran més saludables per qui ho necessiti, no? Aquella persona que sigui celíaca, aquella persona que tingui una sensibilitat al gluten no celíaca, però realment la indústria alimentària per fer un substitut d'aquest producte sense gluten requerirà, doncs, més additius, més sucres normalment, més elements que l'allunyaran, no?, d'un producte potser menys processat o menys elaborat. Per tant, que important que és sortir d'aquestes recomanacions generals, no?, o intentar que el veí faci el mateix que nosaltres fem, perquè cadascú és un món i aquí hem de personalitzar moltíssim les recomanacions alimentàries.
Sí, és veritat, aquest mite de sense gluten és... Sí, ah, no, això és super sa, sense gluten. Que dius.
Exacte. Doncs em sembla a mi que ho serà per la persona que ho necessiti.
Totalment. I quin altre? Que has dit que en tenies dos, el sense gluten i...
I, per exemple, justament ara que parlàvem del tema del IMC, pesos i demés, per exemple, això, no?, l'agua con limón adelgaza, aquest també és un...
O sigui, en ayunes.
Molt típic. Exacte, en dejú, sí, per si allò.
És veritat, sí que ho he llegit, això.
Doncs realment no té cap fonament científic, això. És cert que si tu substitueixes un àpat per un got d'aigua amb llimona, evidentment la ingesta calòrica energètica no tindrà res a veure. I realment el que ens pot portar a una pèrdua de greix serà uns bons hàbits alimentaris i una activitat física regular. Per tant, aquest és un altre mite que potser ara de cara al bon temps molta gent l'escolta. I realment, doncs, no tindria cap fonament científic.
Sí, de fet, és que l'altre dia aquest em va sortir un reel a Instagram que deia, no? ¿Quieres deshacerte de la hinchazón abdominal? Pues en ayunas te tienes que tomar un agua con limón. I dic, collons, la llimona aquesta fa miracles, deu ser l'Ozempic,
això. I sembla que no passa de moda, que cada any torna a venir.
És que totalment, vivim totalment envoltades d'informació sobre alimentació, no? Com distingim el que és real del que és moda?
És complicat i cada vegada més, perquè estem més informats, però alhora més desinformats. I aquí sí que demanem als professionals que, sobretot, quan et ve una notícia o dubtes d'una frase si és verídica o no, contrastar-la, però amb fonts que siguin realment fiables, no? Anar-nos-en potser doncs, a guies oficials d'alimentació o inclús preguntar-ho amb el metge de referència o si tenim possibilitat de consultar-ho amb algun nutricionista també, perquè seran les persones que millor ens podran indicar.
Com ho gestioneu, altres, això de la sobreinformació per xarxa?
Ostres, és un tema ben complicat, inclús un tema que toquem a consulta perquè directament els pacients ens pregunten, ostres, és que abans de venir a la consulta li vaig preguntar al xat GPT... A veure
hosti, això és la mítica!
Clar, i és cert que no deixen de ser bases de dades que recopilen informació, però clar, si de base la informació que recopilen no és la correcta, evidentment aquí tenim un greu problema, no? I sobretot quan parlem de salut, perquè no estem parlant de, no sé, altres temes, no? Decoració o mobles o, no sé, altres temes que no siguin directament de salut. Quan ens posem en aquest terreny, hem de ser molt crítics i vigilar amb la informació que tenim a l'abast.
Sí, sí. Creus que hem convertit l'alimentació en una font d'estrès, amb tant de sobreestímul i tanta informació?
Quina bona reflexió. Penso que en part sí, perquè és cert que a mesura que anem tenint més informació de tot, més te la qüestiones, no? Com si fos i a mi mateixa també em passa el síndrome de la impostora, contra més t'informes i més estudies, alhora te n'adones que cada vegada saps menys, no? Llavors sí que és un problema, sobretot si no gestiona del tot bé, perquè el fet de tenir molta informació ens pot portar també a l'obsessió i en aquest cas no seria una conducta gaire interessant. Evidentment, contra més informació tinguem i més contrastada estigui, millor podrem tenir i formular la nostra opinió al respecte, però sí que és cert que hem d'anar en compte amb això i no obsessionar-nos amb saber potser més de ja el que se sap.
Totalment. És que a sobre, tornem, no?, amb això de les xarxes, però generen certa culpa, no?, alimentària. És com, ostres, menges, jo què sé, un cap de setmana surts a sopar fora, menges una pizza, jo tinc moltes companyes doncs que senten por i jo en cert moment de la meva vida... Jo recordo quan estava... Ara et posaràs les mans al cap, eh? Però jo quan tenia 18 anys estava en una agència de models, que no direm nom perquè ens venegen el programa, però jo amb 18 anys recordo que menjava 1.000 calories al dia.
Ostres.
Mans al cap, ja. I anava al gimnàs 6 dies per setmana, amb entrenament de cardio mitja hora i una hora de força.
Ostres.
Clar, això és un horror total i absolut, imagino.
Sí, perquè, potser en aquell moment una mateixa no se n'adona, no?, del patró que està seguint, sinó que potser les seqüeles surten més endavant. I aquí és on està el problema. I entendre, sobretot, des de ben petitonets, ojalà això es pogués ensenyar inclús a l'escola, no?, i reforçar-ho també a casa, la flexibilitat. Que si intentem aplicar-la en el nostre dia a dia, no només a nivell alimentari, sinó amb tot, i que no hi ha blancs o negres, sinó que contra més juguem amb els grisos, millor anirem. Ojalà poguéssim empapar-nos d'aquesta filosofia per no arribar a l'obsessió que tan fàcil és arribar-hi amb alguna cosa que ens envolta en el nostre dia a dia, com és l'alimentació.
Sí, i aquesta reflexió que acabes de fer, la posaré, me la tatuaré.
Saps? Per no oblidar-la.
Brillant, totalment. I a sobre, amb la metàfora dels colors, és cert que cada cop som més rígids.
Sí.
És veritat. Sí, clar, i això tu la feina ho deus veure un tou. Perquè, el que és cert, i jo també me n'adono molt, és que sabem moltes coses sobre dietes, no? Però realment sabem molt poc sobre alimentació real. D'on ve aquesta falta d'informació?
Suposo que aquí ja és un problema, per així dir-ho, de base, no? I és que anar en contra de la indústria alimentària és difícil. Sí que gràcies a aquesta hem pogut evolucionar molt i tenir productes que puguin durar molts més dies i que puguem abaratir a molta més gent, no?, en aquest món. Però alhora és complicat perquè tots els estímuls que ens venen s'allunyen una miqueta d'aquesta alimentació potser més simple, més natural, que no cal donar-li tantes voltes. Alimentar-nos bé no hauria de ser pas complicat. però cada vegada fan més versions, no?, d'un producte normal, que si alt en proteïna, que si baix en greix, que si sense sucre, que si ric en fibra. Això també genera un punt de confusió al consumidor, i per això tan important és aquesta educació alimentària que treballem a consulta.
Ara està molt de moda el de posar proteïna a tot arreu.
Sí.
Vull dir, necessitem tanta proteïna els humans? Perquè a mi ja m'ho fan dubtar a vegades.
Clar, aquí seria qüestió de veure cada cas de forma individual, perquè sí que és cert que hi ha, doncs, per exemple, si som més esportistes i segons això, la nostra activitat física, és cert que els nostres requeriments proteics poden estar augmentats, però alhora algun pacient que tingui algun problema a nivell renal, potser haurem de controlar aquesta proteïna. Per tant, aquí hauríem d'individualitzar moltíssim. En general, és cert que la indústria intenta no crear necessitats als consumidors per, evidentment, vendre els productes. I aquí és quan hem d'estar una mica a l'aguait i preguntar-nos a cadascú de nosaltres si realment cal això o no.
Jo t'he de preguntar ara dues coses personals, ara que et tinc aquí.
Endavant.
Perquè o em fas feliç o m'enfonses tot el cap de setmana. El formatge i la carn vermella són dolents?
A veure, un aliment en si no el podem catalogar com a dolent, sinó si realment està inclòs dins d'una alimentació variada, completa i suficient, pot tenir lloc. Evidentment, no faríem un excés de cap aliment, perquè qualsevol excés, o si abusem d'aquests aliments, doncs això ens pot una miqueta provocar un desequilibri, no? Però un formatge bo té cabuda, evidentment, dins d'una alimentació saludable, de la mateixa manera que la carn vermella. Potser no la posarem en la mateixa freqüència que una carn blanca, però també hi tindria cabuda, sempre i quan això sigui de bona procedència, no sigui una carn de mala qualitat, molt processada. És a dir, aquí també hem de tenir en compte no només carn vermella, sinó com està feta, no?
Hi ha alguns trucs pels consumidors per comprar aquell menjar que no està processat? És a dir, com ho podem saber si alguna cosa ha estat molt processat o no?
Bona pregunta. Aquí, si revisem la llista dels ingredients dels productes, veurem en ordre decreixent, la quantitat de cada ingredient en quan està present. És a dir, per exemple, és molt útil això en el cas de, per exemple, un gall dindi cuit o un pernil dolç cuit. Uh-huh. Si tu mires la llista dels ingredients, per tal que sigui un bon producte, hauríem de revisar que el primer ingredient sigui aquesta carn i que estigui en un percentatge mínim d'un 80%. I que la resta segurament doncs seran diferents excipients, no? Però si ja ens assegurem que l'ingredient principal és la carn i un 80% mínim, estem davant d'un bon processat. Ara, si veiem que té un 30 o un 40% només de carn, doncs, home, aquí ja podem sospitar que potser no és un bon producte.
Ostres, un 30%? I la resta què és?
Buf, la resta, coses vàries. Almidons, midons de patata, emulgents, diferents components com per fer un gel càrnic, però que realment de carn poc en conté.
Nena, quin fàstic! Com és legal vendre això?
Clar, teòricament, aquí els controls de seguretat alimentària els passen. L'únic que el que diem, hem de veure una miqueta aquesta qualitat del producte.
Sí, clar, i que fort, no?, que puguin catalogar com a, doncs això, pernil dolç, i és de tot més.
Exacte, com a aliment, quan realment, doncs sí.
Que fort. Una altra cosa, no?, que m'has comentat abans, que m'ha semblat super, super, super interessant, és que veus a consulta molt de trastorn per angoixa i per estrès. Quins són els primers símptomes relacionats amb l'alimentació de que potser, ostres, ens hem de revisar la salut mental?
Sí, aquí podrien ser diferents aspectes, no? A nivell, el que dèiem justament abans, aquesta connexió intestí-cervell, molts pacients que pateixen de molt d'estrès, ansietat, inclús depressió, veiem associats quadres clínics a nivell digestiu, no? Símptomes digestius potents. Per tant, això ja seria una primera pista. Després també segons el diàleg que portin, no? Si realment tenen pors associades a diferents aliments, conductes una miqueta sospitoses. Tot això ens podria indicar que aquí ja potser hem de tirar una miqueta més del fil i potser doncs, derivar-lo a un col·lega psicòleg o psicòloga ens ajudaria moltíssim.
I aneu molt de la mà, els psicòlegs i els nutricionistes?
Moltíssim. Hi hauríem d'anar. Hi hauríem d'anar de la mà, perquè és un tema molt important. Al final, el que dèiem abans, no podem entendre l'estat de salut de l'individu si no considerem la part física sense la mental i viceversa. Per tant, vivint amb la societat en què vivim, no? Que estem plens d'estímuls i d'estressors, doncs sempre va bé aquesta ajuda.
Parlant d'aquesta societat, com vius tu el món del fitness i de nutrició a xarxes?
És un tema bastant controvertit perquè te n'adones que trobes de tot i fa por. Fa por perquè a nivell de consumidor em poso la pell, jo també com a consumidora, i al final, què fàcil que és, no?, caure en la trampa de professionals o inclús persones que en lloc de divulgar coneixement científic fan al revés. I què fàcil és caure en aquestes trampes i creure't informació que no ho és, no? I caure en obsessions o... És bastant complicat. Sí, i a part que està tan a l'abast de tothom que és molt fàcil entrar en aquest paper.
Bueno, sí, és que hi ha com molts gurus i molta desinformació, no?, ara mateix.
Sí. Sí, inclús a nivell de... Bueno, encara que no coneguis gaire el tema, com si el coneixes el tema. Al final, com a professional, també acabes veient coses que trontollen una miqueta del que tu sabies, no? I això et fa buscar una miqueta més d'informació i contrastar-ho, però te n'adones d'això que hi ha moltíssima sobreinformació i que molta realment no acaba sent del tot veritat.
Ara una pregunta una miqueta... Una miqueta així, eh? Tu creus que avui es romantitza massa la vida saludable?
Doncs justament és aquest extrem que dèiem, no? Que és cert que portar un estil de vida saludable és molt important, però alhora, si ens en oblidem de l'essència de tot això i ens anem al bàndol contrari, que és l'obsessió a portar un estil de vida saludable... Per mi, aquí ja és com que es marca el límit de que realment deixa de ser saludable. I sí, cada vegada sembla que hi ha una tendència més, no?, aquí a l'obsessió, al fitness, a menjar tot saludable, que no pot haver-hi cap tipus d'àpat excepcional i diferent. I al final hem d'entendre que el que dèiem, que aquest punt de flexibilitat és la base de la nostra salut física i mental.
Que bonic, mira, entrem ja en els últims 3 minuts del programa, m'ha passat volant, estaria hores escoltant-te, i per tancar m'agradaria que ens donessis algun consell, no?, pels que volem cuidar-nos però de forma sana, algun consell, doncs això, per evitar caure en aquesta obsessió, no?, que dèiem, consells que tu creguis que podem aplicar en el nostre dia a dia.
Doncs sí, aquí us diria, a nivell d'alimentació, el que dèiem, portem una alimentació doncs, més variada, on hi hagi una part de verdura, que la meitat del nostre plat sigui font de verdura, i de l'altra meitat del plat que sigui un quart de font proteica, que pugui ser doncs, des de carn, peix, ous, llegums, i després l'últim quart que ens queda del plat que siguin els carbohidrats que es diuen, no? Que serien doncs, tubercles com la patata, el boniato, cereals com l'arròs, llegums també, la pasta, el pa i demés. I no només estar centrats en quant al plat, sinó observar també com és el nostre estil de vida, com és la nostra activitat física, intentar trencar aquest sedentarisme i sumar més passos durant el dia a dia. La importància de també exercitar el múscul i revisar aspectes tan importants com és la nostra gestió emocional, si cal demanar ajuda, fer-ho, que és un punt molt important, i també revisar el nostre descans, com està sent el nostre descans, no? Si és reparador, si no ho és, i també és un altre tema i una altra pota molt important d'això, d'estar bé i tenir una bona qualitat de vida.
Oi, bueno, ens has donat aquí uns consells superpràctics. I Sara, ràpid, on et podem trobar? On et poden seguir els oients?
Doncs a Instagram, per exemple, a @sara.sanchez.bx, i aquí seria la plataforma on intento, dins dels moments que puc com a hobby, divulgar i comunicar a nivell de nutrició per poder-la portar una miqueta més a la nostra vida en general. I això seria.
Vinga, doncs allà ens veurem. Sara, moltes gràcies per haver vingut. Ha estat
gràcies
meravellós escoltar-te. I seguirem aquí, canviant patrons. Bona nit.
Moltíssimes gràcies.
Canviant patrons, el programa que combina estil, ètica, sostenibilitat i empoderament.